Jo vinc en representació de la Fundació Sergi, com ha dit el company, i vinc a explicar-vos la línia de masoveria urbana que des de fa un any i mig, aproximadament dos anys, doncs estem intentant implementar a la ciutat de, concretament de Girona, de Lloret de Mar i de Figueres. Us explicaré el tema de la masoveria urbana. Abans, per això, m'agradaria contextualitzar una mica doncs, la situació en relació a la problemàtica social d'habitatge que tenim ara mateix, i faré un breu esment de com estem, diguéssim, o com hem arribat en aquesta situació. Després parlaré una miqueta del tema de la masoveria rural, que té moltes semblances amb la masoveria urbana. De fet, el nom, diguéssim, doncs, li roba en certa manera a la masoveria rural. Després us explicaré també un breu esment sobre el marc legal de la masoveria urbana, que crec que és un punt fonamental pel qual doncs, no acaba de despegar, tot i que fa anys ja que la llei pel dret a l'habitatge doncs, recull aquesta modalitat. I després us explicaré doncs, com ens organitzem o quin és el funcionament de la Fundació Sergi per tal de poder implementar aquesta línia. Vinga, com bé us deia, la idea una mica primera era contextualitzar la situació en la que ens trobem, no? Tot i que, bueno, diguéssim que la punxada de la bombolla immobiliària doncs, és relativament recent, més o menys 2007-2008 és quan tenim o ens arriba aquest problemón, per dir-ho així. Diguéssim que la situació en tema d'habitatge social a Espanya doncs, perdoneu, és una cosa que és un problema diguéssim que arrosseguem des de fa molts anys, és a dir, des de l'època franquista doncs, fins ara totes les polítiques d'habitatge han anat encaminades al règim de tinença en propietat, no? És a dir, aquí el tema del lloguer doncs, bueno, diguéssim que s'ha evitat, bueno, és famosa aquella dita, no? del primer ministre de vivenda que van tenir en l'Estat espanyol, que si no recordo malament es deia en José Luis Arrese, que deia que volien un país de proletarios. Ai, que no volien un país de proletarios, perdó, sinó un país de propietarios, no? Això en certa manera ja ens escenifica molt bé doncs, quina era la idea que tenia doncs, el règim en aquell moment d'instaurar bueno, un estat conservador i... Això va propiciar i va posar les bases del sistema constructor especulatiu, no? És a dir, aquí ja es va gestar doncs, aquesta oligarquia i aquesta casta doncs, que a través d'aquest sistema constructiu doncs, bueno, en certa manera doncs, ha guiat molt les polítiques dels successius governs. La major part dels pressupostos estatals sempre han anat o s'han gastat en deduccions fiscals per compra de vivenda. Això diguéssim que ha afavorit doncs, tradicionalment a les classes mitjanes altes, i les persones que estaven en situació d'exclusió social doncs, no s'han pogut veure beneficiades d'aquestes polítiques d'habitatge. Un altre tret característic, diguéssim, i que també agreuja la situació és el tema de que en aquest país doncs, tenim el dubtós honor d'haver inventat l'HPO de compra. L'HPO és l'habitatge de protecció oficial, és a dir, no existeix cap país que utilitzi aquesta fórmula, és a dir, es construeix habitatge de protecció oficial en altres països, però evidentment sempre després es destina a al lloguer, a intentar proveir d'habitatges de cost econòmic per famílies que tenen dificultats. diguéssim que això explica doncs, que no existeix un parc d'habitatge de lloguer assequible a l'estat espanyol i estiguem a la cua en aquest aspecte. Bueno, amb Grècia i Itàlia, que normalment solen estar també al nostre nivell quan són temes no precisament agradables, per dir-ho així. Més recentment tenim el tema de la problemàtica hipotecària. Aquí poso i tot el tema de les víctimes de la crisi estafa. No? És a dir, totes les famílies que s'han vist perjudicades, no?, pel tema de la punxada, la bombolla immobiliària i de la impossibilitat de pagar la hipoteca. Vale? Acabant amb aquest punt, el resultat seria el que la Fundació Sergi en aquest cas percebem després d'uns 12 anys d'intervenció en temes d'habitatge. És a dir, hem pogut veure la perquè ja estàvem amb la bombolla, però bueno, sí que tenim ja certa perspectiva, no?, com per poder veure que en els últims anys el que hi ha hagut ha sigut una confluència, no? És a dir, si sempre hem tingut unes famílies que han estat excloses del mercat, no, que han patit exclusió residencial, que eren les famílies tradicionalment doncs, que tenien alguna problemàtica, doncs, com podien ser famílies immigrants o persones amb ingressos insuficients, doncs ara s'hi ha sumat, diguéssim, tota la onada de famílies que han sigut víctimes això, no?, d'aquesta crisi estafa. Bueno, el que us comentava, què han fet a Europa, no? És a dir, què han fet perquè aquesta situació, diguéssim, doncs, d'alguna manera no sigui tan greu com aquí. Bueno, començant en què no han tingut aquesta febre especulativa immobiliària, el que sí que han fet des de molts anys enrere és posar recursos i tècniques al servei d'un accés a l'habitatge assequible socioeconòmicament. Això ho han fet de diferents maneres, el que us deia abans, no? Promovent la construcció d'HPO de lloguer assequible, no de compra, com fèiem aquí, subvencionant el pagament del lloguer privat, és a dir, tot un sistema d'ajudes al pagament per a aquelles famílies que no podien mantenir el seu habitatge. Val a dir que aquí a Catalunya i en altres parts d'Espanya ja existeixen un sistema d'ajudes al pagament del lloguer, però bueno, és una cosa que no arriba al total de famílies que tenen aquesta necessitat i diguéssim que bueno, mirant l'històric, doncs és una cosa relativament recent. El que també han fet altres països del nostre entorn és donar protagonisme a associacions sense ànim de lucre professionalitzades en el tema de l'habitatge i que s'encarregaven això de mobilitzar habitatge i de gestionar habitatge social, el que es coneix com housing associations, perdoneu el meu anglès, però no és com podrien ser Càritas o com podria ser la Fundació Sergi o com podrien ser altres cooperatives, associacions o fundacions que es dediquen al tema de la gestió d'habitatge social. També el que han fet els altres països és destinar i mantenir pressupostos en el temps adequats a aquestes polítiques d'habitatge. És a dir, els pressupostos de l'estat espanyol en temes d'habitatge sempre han estat per sota de la resta de països del nostre entorn. Lligant-ho també amb el que dèiem abans, limitant les ajudes fiscals a la compra d'habitatge, perquè això el que ocasiona és el que he repetit abans, no? que aquestes polítiques al final acabin beneficiant no a qui més ho necessita, no? Sinó a altres estatus. en relació al tema de hipotecari, doncs, fent lleis de segona oportunitat per a deutors de bona fe, una cosa que les entitats i associacions d'aquí, doncs, fa temps que reclamen, bueno, ja sigui dació en pagament o ja siguin altres fórmules que permetin a les famílies que estan en una amb un deute important, doncs, poder tenir una segona oportunitat i no quedar endeutats i condemnats de per vida. Una altra línia que també han treballat països com per exemple Alemanya, doncs, fent polítiques i fent lleis que limiten o poden congelar els lloguers privats, no? D'aquesta manera també, doncs, pots frenar l'especulació, si en, no sé, si en aquest país, doncs, quan hi havia aquesta febre per comprar-se un habitatge, que qui més qui menys, doncs, l'ha tingut tothom, doncs, si s'haguessin limitat els lloguers, doncs, segurament hi hagués hagut alguna alternativa que no t'hagués obligat ja en certa manera, si volies accedir a l'habitatge, a triar la compra. Bueno, ara us explicaré una miqueta, doncs, l'experiència de la Fundació Sergi i el programa Hàbitat. Com ja us he dit, des de fa aproximadament 12 anys, em sembla que va ser l'any 2000-2001, que començàvem a engegar un projecte que era el projecte Hàbitat, de mobilització del parc privat. És a dir, en aquell moment la Fundació tenia diferents projectes relacionats amb la interculturalitat i en establir línies per intentar ajudar les famílies immigrades que arribaven. En un d'aquests estudis que va realitzar, si no recordo malament, era la comarca de la Selva, doncs vam concloure que l'accés a l'habitatge era una de les problemàtiques principals que vivia aquest col·lectiu. Després, diguéssim, de comparar aquests estudis amb d'altres, doncs vam veure que aquesta situació era anàloga per a d'altres famílies, o per altre tipus de famílies, com podien ser unitats monoparentals o joves o gent gran amb ingressos insuficients, i veiem la desproporció que existia, doncs, entre els lloguers que oferia el mercat i la capacitat adquisitiva de les famílies. Per tant, vam engegar un projecte de suport i acompanyament a les persones per poder accedir a l'habitatge i sobretot també per poder-lo mantenir. És a dir, no era qüestió només de que poguessin signar aquest contracte d'arrendament que els permetés tenir una vivenda, sinó també de que poguessin mantenir aquesta vivenda en el temps. Segurament coneixeu la figura de les oficines i les borses de mediació que ara tenen rèpliques, diguéssim, arreu de Catalunya. Aquestes oficines el que volen d'alguna manera és aglutinar tots els serveis que existeixen en temes d'habitatge, des de poder gestionar una cèdula d'habitabilitat o poder fer demanar un ajut al lloguer. I una de les línies també, doncs, és el tema de la mobilització d'habitatges del parc privat per oferir-los a famílies en ingressos baixos. La Fundació va començar aquest projecte quan encara no hi havia tota aquesta xarxa que hi ha auspiciada i finançada per la Generalitat de Catalunya actualment. Però ràpidament, quan això ja es va començar a gestar, que devia ser més o menys l'any 2005, doncs n'hem gestionat i actualment encara estem gestionant la de Girona i la de Lloret de Mar. El hàndicap principal que tenen les borses de mediació, i sobretot en l'actualitat, on trobem moltes famílies amb una situació econòmica, doncs, realment molt greu i molt precària, és que exclouen, doncs, aquest segment de població que es troba en més dificultats. Sí que és una bona eina per evitar que famílies que tampoc estem parlant de no ho sé, perquè us feu una idea, d'ingressos al voltant de 800 euros al mes, que ja em direu, una família que amb 800 euros al mes hagi de tirar, hagi de pagar, doncs, l'habitatge i totes les despeses que puguin o que venen al darrere, doncs ja fan una bona feina. Però a part d'això, la Fundació també va engegat altres línies, concretament la segona, que parlo aquí de la gestió d'una borsa pròpia d'habitatge social. Aquesta seria una línia més encaminada en aquest altre segment que queda per sota de les borses de mediació. Ja estaríem parlant de situacions de famílies amb una problemàtica severa en quant a ingressos i que normalment doncs, porta associada a altres problemàtiques com poden ser doncs, no sé, addiccions o haver patit violència domèstica o altres coses que requereixen també un altre tipus d'intervenció més enllà de la relacionada amb l'habitatge. I també recentment, fa qüestió de 2 o 3 anys, després de constatar doncs, que cada vegada doncs, arribaven més famílies amb dificultats per pagar la seva hipoteca, doncs, també vam engegar un projecte d'atenció a famílies afectades pel tema de la hipoteca. Vale. Bàsicament aquestes serien les línies que estem treballant. Ara us introduir una mica el concepte de masoveria rural, que segurament tots ja ho coneixeu, que seria un contracte entre un propietari que té doncs, la masia i que té les terres i una persona o una família que viurà en aquest mas i que a canvi d'aquest allotjament s'encarregarà doncs, de treballar a la terra i cuidar el bestiar si és que n'hi ha i també s'encarregaria de fer el manteniment de la finca. En principi, tal com es coneix la masoveria rural, no ha d'haver-hi cap contraprestació a canvi. I explotarà i conrearà la finca i tindrà cura del mas. Des del punt de vista econòmic, aquest tipus de tracte doncs, es podria considerar gratuït, però és onerós, ja que sí que hi ha una prestació recíproca entre les parts. Vale. Aquí parlo una mica de la funció econòmica i social de la masoveria. Repassant una mica textos i articles així en les hemeroteques, hem vist com històricament la figura de la masoveria sempre s'ha relacionat o se n'ha parlat d'alguna manera en moments complicats de la història. I s'ha presentat com una possible alternativa o com una possible doncs, ajuda per intentar solucionar la dificultat de les famílies. Així hem trobat articles on es parla de la masoveria o d'altres variants com la rabassa i altres tipus de contracte com podrien ser de conreu com la parceria, en textos de finals dels anys 20, Recordem que el 29 doncs, va haver-hi doncs, una crisi econòmica molt potent aquí a l'estat espanyol doncs, a l'època de la postguerra i ara en un moment més actual doncs, també se n'està parlant de la masoveria, en aquest cas de la masoveria urbana. Vale. El concepte de masoveria urbana seria un contracte, això estaria extret de la llei per a l'habitatge, que parla, que seria un contracte en virtut del qual els propietaris cedeixen l'ús pel termini que s'acordi a canvi que els cessionaris n'assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment. Aquí no parlem de contraprestació econòmica, i més endavant veureu, i de fet també és una modalitat o una manera diguéssim que hem trobat també a la Fundació Sergi per poder portar-la endavant. Com deia abans, s'utilitza el nom de masoveria doncs, per analogia amb aquests contractes de conreu que dèiem, en què hi ha aquest intercanvi entre propietaris i masovers o cessionaris. I bàsicament la dificultat que ens estem trobant i que comporta més és aquest canvi de mentalitat. És a dir, venim d'uns anys en què dir habitatge era igual o era sinònim a rendiment econòmic i canviar doncs, aquest binomi és és molt complicat. Per tant, quan nosaltres parlem amb propietaris que tenen habitatges i els diem que els estem proposant un intercanvi, doncs la veritat és que no s'hi avenen gaire. Vale, ara m'agradaria introduir una miqueta el marc legal de la masoveria, que penso que és interessant perquè, bueno, d'alguna manera, si està ben regulat, doncs, evidentment ajudarà, doncs, a poder fer camí o poder fer via en aquesta línia. L'única regulació que existeix, com bé dèiem, era la trobem l'any 2007, a la llei 18/2007, de 28 de desembre, el dret a l'habitatge, en què la Generalitat, diguéssim que una mica per sorpresa, diguéssim, jo penso que poca gent s'esperava que sortís això, doncs en parla de la masoveria urbana. Concretament ho fa en tres articles que surten aquí. Un primer article només en la defineix, és aquell que us he llegit abans, literalment. Hi ha un segon article on d'alguna manera exhorta a les administracions perquè donin suport a la masoveria, cosa que ja us dic que no han fet fins ara. Ja portem, doncs, 7 anys d'aquesta llei. De fet, ara s'ha de tornar a fer el nou pla pel dret a l'habitatge, que ja veurem què surt, però penso que del tema de masoveria urbana tampoc no la regularà ni hi haurà cap novetat en aquest aspecte. I per últim, l'article 74 defineix els diferents tipus d'habitatges que es destinen a les polítiques socials i entre els quals hi figura la masoveria urbana. Segueixo amb marc legal, no perquè m'apassioni especialment, però sí que perquè penso que és interessant, doncs, reflectir aquesta inseguretat que pot generar entre els propietaris el fet de que no estigui, de que estigui ben pautada. El dret espanyol no reconeix aquesta figura, és a dir, la masoveria no existeix pels espanyols. Sí que a la llei 4/2013 de flexibilització i foment del mercat de lloguer d'habitatges trobem una possibilitat que comparteix, de fet, els mateixos objectius que la masoveria, que seria la cessió d'un immoble amb la contraprestació per a realitzar-hi reformes, que de fet aquesta és la finalitat que parlem de la masoveria urbana. I en l'apartat 5, article 17, és concretament on te'n parla, estableix que podran acordar les parts durant un termini determinat l'obligació del pagament de la renda pugui substituir-se total o parcialment a canvi de reformar l'immoble. Aquí, a diferència de l'altra definició de masoveria que estableix la llei catalana, aquí obre la porta a que no sigui totalment la substitució, és a dir, que pugui haver-hi una part del lloguer que es pugui pagar amb una petita remuneració econòmica i que l'altra part, doncs, sigui a canvi de les obres de rehabilitació o de reforma. Vale, ja acabo, és l'últim de marc legal, crec que hi ha, i una mica a moda de conclusió el que es deia, és a dir, hi ha mancances, podríem dir, grans o greus en la regulació, és a dir, la llei catalana 18/2007 només ho cita en 3 articles, però no parla de quines disposicions són les d'aplicar. Això el que fa és generar o pot generar inseguretat jurídica a les parts i evidentment no ajuda a que es pugui popularitzar o que se'n pugui fer, pugui difondre tot el que podria ser desitjable, en aquest cas, almenys per la Fundació Sergi. Vale. Aquí parlarem una miqueta de la masoveria, com entén la Fundació Sergi la masoveria urbana. En aquest cas, en aquest punt que parlàvem de la indefinició jurídica, nosaltres intentem o salvem aquesta qüestió, doncs, agafant una miqueta de la lau, és a dir, la llei d'arrendaments urbans en aquest cas sí que ens ofereix un marc jurídic més clar i no genera aquesta incertesa tant per propietaris com per llogaters, i per tant en el contracte que utilitzem nosaltres de cessió amb els propietaris, doncs ens regim per la LAU. Això d'alguna manera és una jugada així una miqueta, però en definitiva el que busquem és això, no? És a dir, que es pugui popularitzar doncs a la masoveria i que en puguem signar molts contractes a través d'aquesta modalitat. També el que fem per generar seguretat i confiança als propietaris és que ens postulem com a intermediaris, és a dir, segurament l'experiència nostra d'aquests anys doncs ens constata o ens ha fet veure que quan la cessió de l'habitatge doncs es fa a l'entitat, normalment el propietari doncs es queda més tranquil que si fa un contracte directament amb el llogater, no? Perquè, bueno, doncs perquè són llogaters amb problemes, perquè venen de serveis socials o perquè, bueno, sempre troben doncs alguna excusa o algun problema per tal d'acabar efectuant aquesta cessió. I nosaltres el que fem és això: el propietari cedeix la finca, en aquest cas la finca o l'immoble a la Fundació Sergi, i després nosaltres el sotsarrendem a la família beneficiària que s'ajusti doncs que més s'ajusti, diguéssim, a les condicions que té el pis, ja sigui per la zona, ja sigui per les habitacions, o en aquest cas amb la masoveria doncs l'especificitat de quines obres s'han de realitzar i que aquesta família tingui les competències per poder fer-ho. Vale. Com a Fundació Sergi ens marquem aquests objectius en relació al tema de la masoveria urbana. Com us he dit, estem en una fase doncs germinal i experimental, i en tot aquest tema del marc legal doncs ens trobem amb certs inconvenients a l'hora de poder tirar milles amb aquesta modalitat. Nosaltres com a objectiu ens plantegem això: impulsar nous models d'accés a l'habitatge que facilitin a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. L'altre objectiu és fer difusió de la modalitat de masoveria urbana per donar-la a conèixer i popularitzar-la. També tenim la intenció de pressionar les administracions per tant que regulin d'una vegada ja doncs la masoveria i li ofereixin el suport que necessita doncs per impulsar-la, i també de crear una xarxa relacional de recursos que pugui ajudar a cooperar doncs tots els agents que poden estar implicats d'alguna manera, com podrien ser doncs els ciutadans masovers, els propietaris, les administracions. I per què no, si trobem doncs mecenatge i això, partenariat doncs per poder doncs per exemple proporcionar el material necessari per les obres, doncs millor que millor. Vale. Finalitat del projecte, perdó, és bueno, persegueix dues estratègies, Per una banda doncs reduir el nombre d'habitatges desocupats que tenim, i per altra banda doncs donar resposta a les necessitats d'habitatge de les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, que per desgràcia, com ja he dit, doncs són moltes. Com justifiquem l'interès social del projecte? Doncs bueno, hi ha unes dades que són molt eloqüents, extretes de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Any 2013, doncs 450.000 habitatges buits a Catalunya. D'aquí tots no serien potencialment reformables, per dir-ho així, perquè 80.000 serien habitatges nous. Però bueno, la xifra tampoc no deixa de ser sorprenent, i ens trobaríem en 370.000 habitatges a Catalunya amb potencialment amb alguna necessitat de reforma. Si aquestes dades doncs les encreuem d'alguna forma amb les dades de l'atur, en aquest cas la font és l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que ens diu que el mes de maig de 2013 trobem 95.417 persones que estarien en situació d'atur, i que serien persones que provenen del sector de la construcció. Vale, per tant, doncs, bueno, jo penso que ja trobaríem l'encaix d'aquestes dues magnituds, no? Bueno, com us deia abans, aquí passaré molt ràpid, el perfil de les famílies beneficiàries, doncs, són famílies que es troben en situació d'exclusió social, ja sigui per diferents motius, Ara ens estem trobant molt, doncs, el que s'ha denominat nova pobresa, no? Que serien famílies que en principi no tenen cap problemàtica afegida més enllà de que no tenen ingressos, són persones, doncs, això, víctimes d'aquesta crisi estafa que parlàvem i que no poden pagar, doncs, ni el lloguer ni la hipoteca. Els beneficiaris del projecte nostre, doncs, han de venir derivats dels serveis socials municipals. En principi, els tres territoris on estem actualment, doncs, són Lloret de Mar, Girona i Figueres, que també ja ho he dit. I després l'altra característica que sí o sí han de complir, doncs, és que han de comprometre's a realitzar les millores pactades amb la propietat. Poden ser, doncs, la pròpia família que ho faci directament, o pot ser la seva xarxa més propera. D'alguna manera també no volem excloure, doncs, això, persones que igual ells directament, doncs, no tenen les capacitats, però no sé, ara penso, i em perdoneu, no? Les dones, i ara tinc un comentari una mica així masclista, però normalment, doncs, no hi ha dones que estiguin, no? O que siguin lampistes o que siguin paletes, no? I no per aquest fet, doncs, haurien de deixar ser de beneficiaris del projecte, doncs, en aquest cas, doncs, poden tenir un cosí, poden tenir un amic molt molt proper, o poden utilitzar la seva xarxa més propera, doncs, per efectuar les reformes que es comprometin. Vale, més ràpid perquè ja se m'acaba el temps. El funcionament, el que pretenem crear, doncs, és dos borses, una borsa de sol·licitants, en aquest cas que ja hem dit que es nodreix de persones derivades de serveis socials, i després una borsa d'habitatges, de cessions de propietaris, ja siguin privats o ja siguin entitats bancàries, ja siguin administracions. I el paper que tindrà la Fundació en aquest cas, doncs, serà posar en contacte les dues parts, i veure quines necessitats tenen uns i quines tenen les altres, i intentar satisfer-les en la mesura del possible. Altres funcions que tenim nosaltres, doncs, inspeccionem els habitatges a incorporar a la borsa, pactem amb els propietaris les millores a realitzar, realitzem les entrevistes i la selecció dels masovers, assessorem i tramitem la part documental, contractes, fiances, etc. Ens encarreguem en la mesura del possible de la provisió dels materials, fem el seguiment de l'acompliment del contracte i ens coordinem amb els serveis socials. Vale. Un esment, això com a cosa així, com a flash, és molt important en aquest contracte que signem amb el propietari, que s'especifiqui i que es redacti de forma clara quines són les millores que s'hauran de realitzar i la temporalització d'aquestes obres. Perquè, com ja us deia, la realització d'aquestes obres, doncs, es considera el pagament de la renda. Per tant, si el primer any, doncs, ens proposem i ens comprometem, doncs, jo què sé, a canviar el plat de la banyera per un plat de dutxa, doncs, quan acabi aquest primer any de contracte, s'haurà, doncs, de verificar que realment s'ha fet això, i si no s'ha fet, doncs, es podria considerar un impagament de renda. Bueno, per últim, per acabar, doncs, dir això, que aquí la Fundació Sergi no ens hem inventat res, com ja veieu, el 2007 sortia la llei, i, bueno, i hi ha tota una sèrie d'entitats d'arreu, doncs, que ja han intentat implementar o han fet iniciatives en aquesta línia, com la gent de Dret a Sostre de Mataró, que són els primers d'alguna manera que en vam tenir notícies. Això em sembla que va ser l'any 2001, desconec si aquesta associació encara funciona o no. Després l'Oficina d'Habitatge d'Olot també, doncs, va fer molta feina en aquesta direcció. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ens consta també doncs, que està intentant implementar això, tampoc sabem en quin punt estan. Una altra gent que es vol constituir com a associació, que es diuen Mula, Masoveria Urbana com allà d'alternativa, aquesta gent estaven fent una campanya de micromecenatge que em sembla que la van poder tirar endavant i estaven reformant, era una reforma bastant important, un habitatge a Barcelona. Després també la Cooperativa Integral Catalana doncs, sabem que està d'alguna manera intentant dinamitzar o intentar doncs, popularitzar aquesta història. I després també en constància que a València i Múrcia també s'estan fent coses d'aquestes. Segurament n'hi ha més, Això és el que per acabar doncs, volia comentar.